Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferrò. Bona tarda. Fenòmens Naturals torna a l'estudi de Vila Urània, l'equipament municipal de Barcelona especialitzat en programació de ciència. La taula de so la duu Quim Aparra i us parla Cristina Junyent. Ens trobareu al blog fenomensnaturals.net i a iVoox. Ja sabeu que du dues os. Comencem! Les algues són organismes aquàtics essencials que, a més de ser una font important de productivitat i biodiversitat, serveixen com a indicadors claus de la qualitat de l'aigua. La seva presència i abundància reflecteixen les condicions ambientals d'un ecosistema aquàtic i proporcionen informació valuosa sobre la contaminació i l'estat de salut de l'entorn. Algunes algues poden produir substàncies tòxiques, però altres poden ser utilitzades per monitoritzar la qualitat de l'aigua, ja que són un reflex dels factors que influeixen en el seu creixement. Per conèixer com algunes algues ens poden ajudar a conèixer la conservació dels ecosistemes aquàtics, ens acompanya Jaume Cambra, biòleg i apicultor, avui jubilat de la Universitat de Barcelona, que vam tenir fa just avui un mes. Bona tarda, Jaume.
Hola, bona tarda.
Jaume Cambra ha estat professor de botànica de la Universitat de Barcelona des de 1990 fins al 2020. En els darrers anys a la Universitat de Barcelona va investigar les algues microscòpiques com a indicadors de la qualitat de les aigües dels rius. Jaume, crec que podem començar parlant de les conques fluvials de Catalunya, no? Les que són pròpiament internes i les que no, i quines diferències comporten per l'estudi de les algues.
El tema de les conques internes, doncs, són règims hídrics mediterranis, no? Que depenen molt, doncs, de les pluges, no? Com hem vist aquests dies, i després estiatges. Tenen un règim hidrològic que hi ha estiatges, és a dir, que èpoques, que no té per què ser l'estiu, que és el més freqüent, però hi ha èpoques que no baixa tant cabal d'aigua. No? Tot això fa que tota la biota, tots els organismes aquàtics, incloses les algues, hagin d'estar adaptats en aquests canvis interanuals i interestacionals dels règims hídrics d'aquests, de les conques internes, que també es pot diferenciar entre grans conques internes i més petites, no? Perquè, per exemple, el Foix o el Gaià són rius, però són petits, no? En canvi, el Ter o el Llobregat tenen una conca molt més gran, no? Clar, aquests rius, el que els hi passa, a part d'aquest règim que ja coneixo tothom, suposo, és que estan molt impactats perquè la població i l'activitat de l'home, tant des de l'agrícola, industrial, urbana, etc., doncs els ha impactat històricament, no? Tenim rius amb un cabal que no és massa gran i tenim molta activitat antròpica al voltant d'ells. Llavors, el que passa és que, generalment, la qualitat d'aigua d'aquestes conques, doncs, no és gaire bona, no?
Tot i que... a més, deu baixar, perquè totes aquestes activitats que menciones requereixen aigua. No és només que hi tirin residus, sinó que, a més, la gasten.
Sí, l'aigua és un bé necessari. Llavors, clar, el tema és que, per exemple, una d'aquestes característiques és el Besòs, no? El riu Besòs, que és una de les més impactades que tenim a Catalunya. Llavors, pràcticament, quan fèiem els estudis de bioindicació, ens trobàvem que només les capçaleres presentaven un nivell adequat de qualitat. La resta del riu està completament degradat, no?
El Besòs, on comença i on acaba? Perquè parles de la capçalera del Besòs, però el Besòs podríem dir que capçalera no en té.
No, té una capçalera subdividida en petites conques, que venen del Montseny, sobretot. I llavors aquestes petites conques són les que alimenten el riu Besòs. No?
Però es diu d'una altra manera, el riu Besòs més amunt.
Sí, hi ha diferents rius, no? Mugent, etc. Però, o la Riera de Gallifa, que la vam estudiar quan hi va haver l'incendi. En fi, és un exemple. El del Besòs és un exemple extrem de possibles impactes. I el Llobregat té més cabal d'aigua i, sobretot, des de Manresa cap avall, és on està més impactat. Això s'ha de dir que Gràcies a una directiva marc de l'aigua que es va implantar a tota la Unió Europea als anys 2000, es va poder estudiar no només des del punt de vista hidromorfològic i fisicoquímic l'aigua, sinó també biològic, i això era la gran novetat. Llavors teníem que s'estudiaven els macroinvertebrats, els peixos, les diatomees, que són les algues indicadores, no? O els macròfis, no? Plantes aquàtiques que viuen al riu. Llavors, a partir de tot això, doncs es va poder modelitzar bastant tots aquests rius, no? que ja hi havia dades prèvies. No? Però, i després, clar, després d'això, el que s'havia de fer és com millorem la qualitat de l'aigua, com millorem la qualitat de l'aigua d'aquests rius. No? Llavors es van implantar una sèrie de depuradores, accions diverses, però diguéssim que tot no té arreglo.
Ja.
Diguéssim.
Sí, a vegades somiem que el té, però no.
Llavors, clar, ja, per exemple, tornem al Besòs, el que es va fer, que ha millorat, el Besòs ha millorat, però diguéssim que s'ha fet també un maquillatge, no? Pues una mica, netejar una mica les ribes i condicionar-les una mica, però està lluny de complir la directiva.
Sí?
La directiva. Sí, sí, perquè hi ha trams de rius que no tenen solució degut al gran impacte que han tingut o que segueixen tenint. I això passa amb l'Ebre, amb el riu Ebre.
El riu Ebre, que és la conca compartida,
sí,
podríem dir.
Sí, encara tenim el Garona, no? Que també
s'assembla. Ah, sí, és veritat. Sí.
Però clar, la conca de l'Ebre té molta més aigua, no? En principi no hi ha, i tampoc hi ha menys població, hi ha l'impacte agrícola, que és més difús, i per exemple, si agafem el Segre, és a partir de Balaguer cap avall, doncs que també rep bastant impacte, no? Perquè ja comença a haver allí molt abocament. Però el riu principal, l'eix principal de l'Ebre, podríem dir que des de Logroño a Saragossa, doncs, ja està una mica alterat, però des de Saragossa cap aquí està molt malament. I això no té gaire solució. Es fan accions, que estan molt bé, de la Confederació o de l'ACA. Però, diguéssim, que tot té un límit, no? I llavors el grau d'eutrofització o de diversos, perquè són molts impactes que s'estan rebent, no? Doncs és difícil.
Has avançat que estudieu les diatomees.
Sí.
Parla'ns una mica de les diatomees.
Les diatomees, sí. Bueno, dintre de les microalgues, així en general, són molt desconegudes per la gran població.
Sí,
aquí
sí.
Parlem d'algues, però sembla que sigui una cosa dolenta.
Ah, sí,
o són tòxiques. Pobretes. O passa alguna cosa, no? Bueno, les diatomees cal dir que és el que ens fa relliscar quan travessem un riu pels còdols que estan allí de color marró. Allò és el que ens fa relliscar, són les diatomees, que ho sapiguem.
S'ha quedat clar.
I després també que moltes vegades les diatomees formen part de la nostra vida i no ho sabem, perquè a vegades hi ha pastes de dents que porten terra de diatomees,
sí,
etcètera, per fer efecte abrasiu, o els vidres es poleixen amb terra de diatomees també. Les diatomees són unes algues unicel·lulars, imagineu-vos una cèl·lula molt petita en forma de barqueta, i que ara té una closca, i la closca és de vidre. Això és extraordinari. Yeah. Una closca de vidre que té com unes fissures, unes ratlletes totalment simètriques. Això sí, si ho mireu al microscopi o ho mireu per internet, poseu diatomea, quedareu fascinats.
Són molt boniques, no?
Podríem dir art microscòpic. Cada espècie té la seva forma, té les seves ratlletes, les seves fissures, etc. No només n'hi ha l'aigua dolça, sinó que també hi ha el fitoplàncton del mar i un munt de diatomees, també. O sigui que han tingut èxit en la colonització de tot tipus d'aigües. Llavors, aquestes diatomees, què els hi passa? Doncs que són molt sensibles en aquests impactes que hem dit abans. Són molt sensibles. La reacció que fan davant d'un impacte és ràpida. És ràpida.
Quina reacció?
Res, dies, hores,
però
setmanes.
Però desapareixen.
Imaginem-se l'incendi que hi va haver a Gallifa,
sí,
que va haver un fort incendi, i que va afectar molt la conca, aquella conca que estàvem estudiant. Doncs va canviar tota la comunitat de diatomees que hi havia allí, que vivien allí molt rierol, entre les molses i tot això. Unes aigües pures, pristines, cristal·lines, i comunitats de referència, no? I amb l'incendi, què va passar? Pues que hi ha un munt de nutrients, compostos nitrogenats i fòsfor, etc, que fan un enriquiment de les aigües.
Mm.
Què passa? Que d'unes aigües pobres en nutrients van passar a unes aigües hiperriques de nutrients. tota la comunitat va canviar.
Canvien les espècies de diatomees.
Canvien les espècies de diatomees. O sigui, totes estan per allà. Però quan hi ha un canvi, les més adaptades es reprodueixen molt ràpidament i ho omplen tot, diguéssim. No? Llavors, fins un any després, no vam tornar a tenir unes condicions més o menys netes, podríem dir.
Un any.
Però la comunitat original no hi era encara, o sigui, més temps, no?
I s'ha recuperat?
S'ha recuperat perquè desapareix l'impacte.
Mica en mica, hi ha una successió.
I llavors es torna, diguéssim, poc o molt a l'original. Hem de pensar que els sistemes aquàtics, tots els processos són ràpids. Així com els terrestres, doncs, per veure canvis en el bosc, doncs hem de mirar 20 o 30 anys o no sé quants anys, si no hi ha una desgràcia. Els sistemes aquàtics tot va molt més ràpid.
Home, també parlem d'organismes microscòpics.
Exactament. Llavors, bé, això una mica són les diatomees que viuen en aquesta closca de vidre, i a més es poden bellugar pel fons. És com si fes una mica patinatge artístic, no? Que belluguen avant i enrere.
Tenen belluguen orgànuls per la locomoció?
Bueno, això és un gran misteri que va haver durant molt temps de com podien bellugar-se. I al final, per fer-ho més gràfic, imaginem-nos una pontona d'aquestes del Delta de l'Ebre, sí? Que fos una diatomea. Llavors, com es mou una puntona? Clavant la perxa i estirant, no?
Sí.
Clava i perxa. Llavors, elles claven unes microfibretes en el fons i estiren.
Ostres!
Claven i estiren.
Però aquestes microfibres la pròpia cèl·lula.
Sí, les microfibres aquestes les van traient per les fissures aquestes, perquè, clar, han d'estar en contacte amb l'acció i fer intercanvi. Sí. Per fer-ho, enganxen aquestes microfibretes al terra i uns teixits interns, unes fibres internes, tiben i la cèl·lula avança cap endavant o cap enrere. Depèn de la forma que tingui la fissura. Si la fissura és recta, endavant i enrere. Si la fissura té forma de S, va fent S's. Si té forma de C, doncs va fent C's.
Quina gràcia. I tu ho has vist, això?
Sí, home, clar. Mires una gota d'aigua en el
microscopi, podem veure?
És un món fascinant. Sí. Jo animo la gent que es compri microscopis.
Sí. Digue-ho, que és
que trobaran un món fascinant, el que viu amb una gota d'aigua. És que ho estaries mirant constantment, perquè no només tenim les microalgues, ja els rotífers, els ciliats, tota una sèrie de microcosmos que hi ha allí, que és fascinant, és fascinant. Llavors, bueno, els diatomees formen part d'aquest món fascinant, que és un món que ja va fascinar el doctor Margalef en els inicis, i es va construir un microscopi, tot, que ell va ser el primer que va estudiar les microalgues aquestes aquí a Catalunya. De fet, la seva obra segueix sent la millor.
Limnologia.
Però abans de la limnologia, ell estudiava el que deia ell biocenosis. O sigui, que la gota d'aigua aquesta no només mirava les algues, com hem fet nosaltres, sinó que també mirava el rotífer, els ciliats, els nematodes, els crustacis que anaven per allà. Llavors, tipificava comunitats, això és influència dels botànics fitosociòlegs, que estudiava tota la comunitat, tipificava comunitats. Qui viu? No viu aquesta espècie i l'altra, sinó viu una comunitat que hi ha unes diatomees, unes algues verdes, uns cianòfits, uns ciliats...
Classe, ens va explicar que a la Facultat de Biologia el pas entre l'aulari i l'edifici central hi ha aquell passadís fet de lloses, que quan plovia, a l'assecar-se, hi havia desigualtats del terreny que eren més profundes i altres menys. Llavors, s'assecaven més aviat o més tard i ell mirava a veure què hi havia en aquells petits bassetes d'aigua i veia l'evolució.
Sí.
És una curiositat.
El món de les bassetes.
El món
de les bassetes és com acumuladors de vida, al final, no? Perquè es forma la basseta i en principi surt poca cosa, però si aquella basseta que es va formant doncs ja té, no sé, 10 anys de que es va formant cada any una basseta allí, doncs va acumulant totes les espores que van caient amb la pluja o que les porta el vent, i allò és un enriquiment biològic per la basseta, que cada any es pot formar un ecosistema, una biota una mica diferent, no? Però està tot sempre ple d'organismes adaptats a períodes que no hi ha aigua, no? Fan zigots o espores de resistència.
M'estàs dient que els zigots o les espores perduren en aquella rajola que té una petita concavitat fins que torni a haver-hi aigua.
Correcte. Això sí, si a vegades se'ns queda una palangana al balcó o així i s'omple d'aigua, és que passa exactament això, s'omple d'aigua de pluja i s'asseca i després torna vermell. Bueno, doncs això és una alga verda que es diu Hematococcus pluvialis, que està molt ben adaptada a viure a tolls, específicament. O vas per la muntanya i també hi ha tolls, no? I dius, ostres, això és vermell, sembla sang, però no. És l'hematococcus, que té un pigment carotenoide per protector respecte a la radiació solar. I així pot viure en aquests tulls.
Desempolsarem el microscopi. Com preníeu les mostres? Com fèieu el mostreig?
Sempre s'ha de dir que quan tu estudies algues d'aigua dolça, ben bé no saps el que estàs agafant. T'ho imagines, però llavors el mostreig sí que s'havia de fer molt ben fet, perquè clar, si després hem de posar una nota o calcular un número de qualitat de l'aigua, tot depèn de com reculls la mostra, i això s'ha de fer molt bé. Llavors sempre havíem d'anar a llocs ben il·luminats, al corrent principal del riu, i llavors en allí trobar pedruscos, pedres, colonitzades per diatomees, comunitats madures de diatomees, que és això allà fiscós, marronet, que hem dit abans, que no hi hagi altres plantes aquàtiques, que no hi hagi algues filamentoses. Que...
Per què?
Perquè llavors alteren una mica l'arribada de la llum en aquestes comunitats,
clar,
no?
Clar.
O acumulen matèria orgànica. Llavors, ha de ser les diatomees que viuen a sobre d'aquests pedruscos i l'aigua que passa per sobre. Com que la pedra, diguéssim, no... Una altra cosa serien sediments, no? Els sediments sí que poden portar nutrients a la comunitat que tenen a sobre, però les pedres aquestes, de lo que hi viu, les diatomees que hi viuen, depenen totalment de l'aigua que hi passa per sobre, enteneu?
Sí, sí.
Llavors has d'agafar diversos pedruscos, en generalment 5, 10, els que siguin necessaris, i llavors com agafem les diatomees? Una per una? No. Això és el gran...
M'imagino que no, amb pinces no.
Amb pinces no ho podem agafar. Llavors, la manera més fàcil és agafar un raspall de dents. Raspall de dents, raspes, neteges tota la superfície, no la part de sota, només la superfície de les diatomees que estan
visquent. De la pedra.
De la pedra aquella.
Sobre el pedrusco.
De diverses pedruscalls d'aquells, que han de tenir una mida, eh? Millor és un pam per un pam. No pedres petites, perquè llavors només hi ha comunitats inicials.
Yeah.
De ser pedres, ja amb comunitat madura, pedres que estiguin allí fixes temps. I llavors allò ho anem posant en un potet i després ho fixem amb alcohol o formaldehid i ja tenim la mostra.
Si les poses amb alcohol, et quedes només amb la capseta externa, no?
Correcte. Perquè sí.
La cèl·lula mor.
Els pigments es dissolen amb l'alcohol, però ja no ens interessa. Per poder identificar bé les diatomees, de fet, hem d'eliminar tota la matèria orgànica, tot el que serien els cloroplastos,
el
citoplasma, etc., i només ens quedem amb la closca de vidre.
I la identifica per morfologia.
Exactament. Llavors, això segueix en el laboratori, segueix un procés de digestió fet amb aigua oxigenada, càustica i a 100 graus aproximadament de temperatura durant unes hores. Això es renta, es guarden només les closques de vidre dels diatomees, que es diuen frústols, els frústols. I llavors, a partir d'aquí, podem agafar unes gotetes amb els frústols i fer una preparació microscòpica amb una resines, que es diuen nàfrags, etc., resines, llavors tens una preparació que pot durar més de 100 anys. No és una preparació que la fas avui i ja
sí,
està temporal.
Vivo, no?
És permanent. De fet, les col·leccions de diatomees que hi ha per tota Europa, totes són així. Llavors, bueno, aquí tenim una de les millors col·leccions que hi hagi en tota la península Ibèrica.
Ah, sí? I on estan guardades?
A la Facultat de Biologia, en el CEDOC.
I hi has participat?
Sí, clar, l'hem creat nosaltres.
L'heu creat? No, que només ha estat en Margalef.
No, clar, ell això ja no hi va arribar en el tema aquest, no? Llavors, què fem amb això? Això hem d'identificar les espècies, cada tàxon, amb el codi de raparres que té cada diatomea,
sí.
I llavors anem identificant les espècies i les anem comptant. Hem d'arribar a 400 cèl·lules comptades i després fem una freqüència relativa de cada espècie. I amb aquest inventari ens en anem amb un software... Que
és com una mostra, de fet, un cens.
Sí, sí, com comptar glòbuls rojos.
Uh-huh. Sí, sí.
Una cosa així, un hematograma d'aquests. I llavors hi ha un programa que van desenvolupar a França, a les conques hidrogràfiques de França, el FEMAGREF, per calcular diversos índexos de diatomea. Nosaltres vam proposar-ne un per aplicar aquí a Catalunya i a tota Espanya, que és el que es va aplicar, bueno, que actualment se segueix aplicant. Llavors va de 1 a 20 i llavors, bueno, tens 5 categories, que serien estat ecològic molt bo, bo, mediocre, moderat, dolent o molt dolent. Ja està. Ha de sempre, segons la directiva, ha d'estar entre molt bo i bo. A partir d'aquí cap avall no compleix.
Quants rius tenim que estiguin entre bo i molt bo? Algun?
Les capçaleres, bàsicament.
Les capçaleres.
Les capçaleres, tots els del Pirineu, aquests sí, perquè no, allí no hi ha aigua i no hi ha impactes, però la resta, doncs, bueno, estan mig-mig, no? Depèn. Penso que això ha millorat una mica en els últims 10 anys o una cosa així, però... I que, bueno, els casos extrems són els que he dit abans, era el Besòs, el Llobregat a partir de Manresa, i els altres, els de Girona, solen estar una mica millor, perquè tenen, normalment tenen més cabal, i la Conca de l'Ebre, doncs, això, l'Ebre malament, però després els afluents doncs estan una mica millor. No?
Vale.
Això seria una mica un dibuix fet a partir de les diatomees, que després, si es compara amb els macroinvertebrats o peixos, etc., doncs surt bastant semblant.
Clar, m'imagino, perquè les condicions són les que justament fan que creixin més o menys,
sí.
I unes o altres. Sí. Si canvien aquestes condicions, com per exemple el cabal, el que parlaves abans de l'estacionalitat, també canvien la presència i la distribució de les diatomees, no?
Ràpidament. És ràpid. És molt ràpid. Llavors, bueno, aquests mostrejos, quan nosaltres els fèiem en el moment pitjor, que normalment era l'estiu, agost-setembre.
Ah, sí?
Perquè, clar, si la resta de l'any tenim més aigua, se suposa que estan en millors condicions.
Ja, llavors, clar.
Ens anàvem a l'agost-setembre, al pitjor moment. Pitjor que això ja no pot haver,
figura.
Res. Resulta que, bueno, fèiem així, aproximadament fèiem així. També havíem fet algun mostreig a la primavera, però al final només van fer el setembre, cada any, i això ho van fer més de 10 anys. Amb tota la Conca de l'Ebre, eh? Penseu que cada any eren 300 o 400 punts d'anar viatjant 10.000 quilòmetres des de Reynosa fins tots els afluents, etc.
A l'Ebre. I les conques internes?
Les conques internes també, això ho van fer en conjunt amb la Universitat de Girona, amb el doctor Sergi Sabater, i ells feien els rius de Girona i nosaltres fèiem els de Barcelona. Llavors ens ho vam repartir una mica i també ho vam estar fent bastants anys. I també, a més d'això, van fer la Confederación del Norte, o sigui, tots els rius que aquests sortien, que tots estan... Molt bona qualitat, molt bona qualitat, perquè hi ha poc impacte, hi ha molta aigua, perquè hi plou molt.
Clar, los ríos del norte és la cornisa cantàbrica.
De País Basc a Galícia, tot això. I penso que també van fer el Duero una vegada, tot el Duero, que el Duero estava una mica més impactat, però bueno, això bàsicament ho van fer i sobretot era la tècnica... El mètode de treball que després el Ministeri va implantar per la resta. I es van fer uns protocols de com fer les coses i tota Espanya ho està fent, això, des de fa temps.
M'has dut un llibre que es diu Flora Ibérica de Algas Continentales. En aquest cas no parleu de diatomea, sinó de caròfits.
Caròfits.
I és un treball que veu fer amb les algues, això, de la península.
Sí.
Explica'ns, fes-nos 5 cèntims.
Bueno, això, a veure... abans dels temes de bioindicació, doncs jo estava en el Departament de Botànica, que fonamentalment s'han fet treballs florístics per veure quina biodiversitat de plantes tenim aquí, als Països Catalans i enllà també. Llavors, amb el tema de plantes vasculars, doncs tenim ja, no sé, centenars d'anys que hi ha botànics que van recollint plantes, de tot. Hi ha un grau de coneixement molt gran. Amb el tema de les algues d'aigua dolça, doncs seguim tenint un desconeixement, jo penso, bastant gran.
Fins i tot entre els botànics.
Evidentment. Per què? Perquè són temes... És difícil obtenir recursos, és difícil crear equips i llavors sempre hi ha unes dificultats, no? De tota manera, en aquesta època, diguéssim, que vam fer aquest llibre, doncs hi havia recursos per part del Ministeri, es volien impulsar les flores ibèriques, igual que les faunes ibèriques.
A quin any som?
Això, no sé, principis del 2000, una cosa així, no? Però ja la idea venia anterior, anterior. Uh-huh. I no hi havia manera. Primer els propis algòlegs posar-nos d'acord ja costava bastant. I després és que eren pocs I la península Ibèrica o Espanya és molt gran. Llavors, començar un projecte tan gran així per estudiar tots els grups d'algues d'aigua dolça és molt complicat. De tota manera, doncs, al final ens vam animar, vam crear un equip i ens van donar el projecte, que és, això és com un somni, és un somni, sí. Perquè això sempre hi has pensat, els que som naturalistes o que ens agrada la flora, etc. Doncs dir, bueno, jo puc fer una contribució en això, tirar-ho endavant. I llavors sí, ens van donar el projecte i va ser una gran oportunitat de col·laborar, etc. No? I llavors vaig pensar, bueno, quin grup és més a prop de que nosaltres puguem produir algun llibre o algun, hi ha una flora, però amb els dets lliures, diguéssim, són els caròfits, perquè aquí havíem tingut la Montse Comelles, aquí a Catalunya, a Espanya, a l'Institut Botànic de Madrid, hi havia en Santos Cirujano, que tenia molta experiència en macròfits, i altres col·laboradors, llavors, bé, doncs vam intentar fer el primer volum, que és aquest a Flora Ibèrica d'Algues Continentales.
I hi ha més volums d'altres tipus?
Que jo sàpiga, no.
Oh, sàpiga, si no ho saps tu.
No, perquè això va representar molt esforç i després va venir tot el tema de vindicació i no donem l'abast. Jo no donava l'abast.
O sigui, aquest llibre, aquesta proposta va ser abans de treballar amb les algues com a bioindicadors.
Sí, sí, que després en el temps va coincidir. Ja. En el temps va coincidir, no? Però, bueno, és, en fi, la veritat és que això serà una manca que tenim tant a Espanya, aquí a Catalunya tenim un cert grau de coneixement, però tampoc no existeix cap flora de les algues d'aigua dolça de Catalunya. Això no existeix.
No em sona.
I el tema que frena, sobretot, és el desconeixement. Tu, per ser especialista en algues d'aigua dolça, has de conèixer molt bé els grups. Podem conèixer molt bé les diatomees, com hem vist ara, però és que després hi ha els cianobacteris. O cianoprocariotes.
Sí.
Cianoprocariotes.
Sí.
Després hi ha les algues verdes, no? Després hi ha els crisòfits, hi ha un munt de línies evolutives molt diferents que requereix especialització en cada un dels grups. I a més, moltes vegades requereixen cultius, o ara que hi ha estudis moleculars. Tot això complicava bastant el tema, almenys en aquelles èpoques. No? De tal manera que sí que tenim un coneixement, però està encara, jo penso que està una mica lluny de tenir... I, clar, abans de tenir el coneixement, més, fins al final no el tindrem mai, però jo crec que encara falta. Esperem que la gent jove que segueixen treballant amb això, algun dia tinguem llibres d'aquests.
Hi ha gent jove treballant amb això?
Sí, bueno, la mateixa Núria Flor.
Sí, la conec.
Sandra Garcés, l'Andreu Salvat, que també està per l'Autònoma, tots aquí, i altres centres, no? Jo esmento els que... l'Andrea Burfeit, el que passa que aquesta se'n va anar a Alemanya i ja no
la tinc aquí.
Però, bueno, a Girona també estan treballant, però són més ecòlegs. Llavors, bueno, has de tenir una mica el feeling de voler-ho tirar endavant i després tenir recursos per poder-ho fer.
Clar.
I, clar, jo anava als països europeus, quasi tots tenen la seva flora.
Ja, i aquí no.
Per què? Perquè han tingut especialistes.
Ja.
Però no un especialista, n'han tingut un munt i molt bons tots. I aquí n'hem tingut pocs i hem fet el que hem pogut.
Necessitem recursos.
Necessitem recursos i necessitem, diguis, impulsar el coneixement de la biodiversitat.
Bé, això és amb recursos.
Ja sé que és un tema que potser no atreu, no? No atreu, perquè, clar, la gent diu, bueno, tu faràs, jo què sé, les euglenes, els euglenòfits, no? És un grup d'algues misteriós, eucariotes, que no tenen sexualitat. És una cosa bastant curiosa. Però a veure, tu embarques a una persona a fer una tesi o un treball de glenòfits i després de que s'ha acabat la tesi o el treball, què farà a la vida, diguéssim, no?
Sí, sí.
Llavors, esclar...
És molt específic.
És una mica complicat. El de la bioindicació encara doncs, té un cert interès aplicat i això ens domina, sobre el tema de la biodiversitat. I, bueno, bastants anys ho anàvem compaginant les dues coses, però al final no pot fer tot.
No és fàcil.
No pot fer tot. Però bueno, estic molt content que vagi a sortir aquest llibre, perquè doncs, bueno, era un abans i un després, perquè portàvem ja més de 20 anys parlant de què s'havia de fer la flora i ningú m'ho havia dit. I al final doncs, va sortir el llibre i ja està, ja el tenim.
Pel que expliques, l'Agència Catalana de l'Aigua o qui fos us va fer cas, no?, amb algunes de les indicacions que vosaltres donàveu.
Sí. L'Agència Catalana de l'Aigua és, jo diria, que és la impulsora de tot el tema de la bioindicació i ha sigut el punt de referència de totes les confederacions hidrogràfiques espanyoles.
Ah, que interessant.
Sí.
Molt bé.
Sí. Això és gràcies al doctor Antoni Montner, biòleg, que treballa a l'Agència Catalana de l'Aigua, que gràcies a ell s'han fet moltes coses en aquest sentit.
Recordem l'Antoni Montner.
Sí.
Hi ha alguns estudis o projectes que estiguin planejats per millorar l'ús? Es podria millorar l'ús, l'estudi de les diatomees? O de la manera que ho fèieu ja estava ben assentat?
Se segueix fent igual. Que 10 anys enrere se segueix fent el mateix, perquè és la mateixa la manera que ja es feia abans, diguéssim, no? Els estudis de diatomees sempre són així. El que passa és que bueno, ara hi ha més recursos, es pot fer el metabarcoding, etc. Es poden fer, hi ha més recursos tècnics per fer aproximacions, no? I ja sé que és una mica romàntic això d'identificar només per la morfologia, no? Però bueno, quan hi ha un problema de morfologia, doncs tenim ara recursos de genètics, de seqüenciació, sí. que mínimament no poden resoldre. No? O sigui que el grup més complicat sempre ha sigut el dels cianoprocariotes.
Que són els més petits.
Que aquests sí que basar-se només en la morfologia és
molt difícil.
En una part de tàxons funciona, però en molts no.
De quants tàxons podem parlar?
De cianobacteris hi ha unes 1.400 espècies. Aquí no me'n recordo. Aquí tenim unes... Aquí a Catalunya tenim unes dues... No arriba a 2.000 tàxons de microalgues.
Totes, eucariotes i procariotes.
Sí, unes 1.800, una cosa així, que jo tingui registrades. Per una escala de magnitud, pensem que de plantes vasculars n'hi ha 4.000, aproximadament.
Tampoc no estan.
3.000-4.000. Sí. O sigui que és un grup relativament gran.
Sí.
És gran, i llavors, bueno... necessita seguir treballant amb això.
La feina que tu vas fer segueix, no? Perquè has mencionat la Núria Flor i altres i tiren endavant.
Sí.
Ah, molt bé. En Jaume va deixar escrit també un llibre que es diu Algues, del Parc Nacional d'Aigües Tortes i l'Estany de Sant Maurici. Està bé, és divulgatiu i expliques i les fotos són precioses per això que dius.
Sí, això va ser el Parc d'Aigües Tortes a l'època que estava la Mercè Nis de directora. Doncs organitzaven unes jornades de recerca i ja feia temps que anaven. Jo, una vegada vaig aparèixer jo que la primera cosa que vaig estudiar en el Pirineu van ser les torberes, les algues de les torberes en el Pirineu. Les torberes, parlem de torberes i ens queda com molt lluny això de les torberes, però al Pirineu n'hi han i són una cosa relictual.
Ah, sí?
Petites superfícies amb els esfagnes, tot allò és un petit ecosistema amb aigua molt àcida.
Explica què són els esfagnes.
Els esfagnes són unes molses que creixen infinitament, van creixent per dalt i van morint per baix i fan unes masses molt compactes. I llavors només viuen en els llocs, diguéssim, que les aigües són àcides. I això aquí és el Pirineu. A tres parts d'Europa, doncs, sí que hi pot haver quilòmetres quadrats de torberes, no? La torba que a Irlanda es feia servir com carbó, etc. Tot això és, o Escòcia, no? Que l'aigua del whisky ha de passar per la torbera perquè sigui... Sí. Les torberes, les fagnes. Llavors, clar, hi ha tota una vida microscòpica associada als esfagnes, no? Llavors, bueno... Vaig començar a presentar treball de les torberes en les jornades aquestes i, clar, els hi posava les fotos de les desmidiàcies. Que direu, quina paraula ha dit ara?
Sí, explica'ns-ho.
Són unes algues
tu
verdes.
Mateix.
Són unes algues verdes, simètriques completament, amb un cloroplast verd, amb moltes entrants i sortints, que semblen com petites estrelles de color verd.
Que bonic.
De fet, hi ha un gènere que es diu micrastèries,
vol
dir estrella microscòpica, que té mig mil·límetre de diàmetre. Que amb una lupa de butxaca veiem un punt verd.
Ja la podries veure.
Sí, i a més es belluguen també es poden bellugar. Llavors, bé, aquestes algues desmidiàcies, que després dels diatomees és el grup més numerós, tampoc estaven molt mal estudiades i llavors allà a Aigües Tortes van veure que eren precioses, eren molt bonic i tal. Jo li vaig dir a la Mercè, escolta, fem un llibre que divulguem una mica tot això. I bueno, el Parc d'Aigües Tortes ho va finançar i van fer un llibre de divulgació.
És molt bonic, les imatges són precioses.
Vull dir dues coses. El tema de divulgació és important. No només el tema científic, i que sigui tal espècie o l'altra, i el tema de divulgació està deixat de la mà. I això jo em poso una mica culpable també, perquè en tot aquest temps doncs hi ha aquest llibre i un altre que vam fer d'algues marines i líquens, i poca cosa més de divulgació. La divulgació l'hem de tenir present. Sempre l'hem de tenir present. Hem de dedicar-hi una part del nostre temps a fer divulgació. I això te n'adones ara, jo me n'adono ara.
Que estàs jubilat. Bueno, però ho estàs fent.
És important. Això és important divulgar. Llavors, això és una manera de divulgar. Perquè si una persona agafa el llibre, té un microscopi i va mirant, només que miri les fotos, com qualsevol guia de camp, ja pot fer una primera aproximació a què és el que té per allà. No? Uh-huh. Els naturalistes microscòpics no existeixen. No existeixen. Llavors, això és una manera d'apropar a la gent doncs, què és el que tenim. No? Si ho valorem, doncs ho podem també apreciar més. No?
Podem encoratjar els nostres oients que busquin, que mirin amb lupa o si tenen microscopi els estanys de la ciutat, no? Què hi trobarien?
Els estanys de la ciutat, a l'època de l'alcalde Clos, van fer un estudi que per cada barri d'un estany de Barcelona. Sí, un treball que després havia de tenir la continuació amb la divulgació.
I què? Com va acabar?
Amb la divulgació. Va acabar que només es va fer la primera part. La segona part no va acabar de...
La científica.
Sí, i va estar molt bé. Vaig col·laborar amb la Maria Riera de Vall, que en Pau descansi. Sí. I, bueno, és bastant interessant el dels estanys de Barcelona. I, clar, la nostra idea era fer-lo servir com a divulgació de sistemes aquàtics.
Sí.
Perquè els terrestres, doncs, bueno, ja tenim la jardineria, no? Jardineria que apropa una mica la natura al ciutadà, tal. Però els sistemes aquàtics no s'apropen gaire al ciutadà. Llavors, si a cada barri hi ha un estany amb alguna activitat que es pugui fer o amb alguna indicació, algun plafó que expliqui una mica la vida aquàtica, des de macro a micro, doncs sempre va bé, perquè tenim fragments de natura en els sistemes
no?
aquàtics. No? I clar, el que ens sortia és que els que hi havia més biodiversitat eren els que tenien plantes aquàtiques, en vez de només ciment. I un dels que tenia més diversitat era la Quinta Amèlia, aquí al districte de Sarrià.
Sí.
És un dels que tenien més.
Ah, que interessant.
Més, sí. Més. Altres, bueno, l'Espanya industrial, doncs,
allò ciment.
Era molt pobre, molt poca biodiversitat.
I no s'ha quedat, no l'habiten, el ciment? No l'acaben habitant?
L'acaben habitant, però l'Ajuntament ho acaba netejant, perquè fa brut. De fet, en un dels mostrejos, que anàvem allí amb un carro, els pots, celebrets, i anant agafant coses, una senyora es va apropar i ens va dir, i ara hora que ho netegessin, això. Però bueno... Va ser bastant interessant i llavors amb la Maria vam fer com uns esquemes no només dels productors primaris, les algues, sinó també de la xarxa tròfica dels macroinvertebrats.
Molt interessant, se'ns està acabant el temps. Una última pregunta. Què va fer que et dediquessis a les algues microscòpiques, Jaume?
Bueno, va fer dues coses. Un professor, en Xavier Llimona, el doctor Llimona, que va ser professor meu de criptogàmia, al qual li dec haver-me dedicat a les microalgues. És una persona entusiasta, quan la vam conèixer, que te feia viure les descobertes i gràcies a ell, és el meu pare espiritual, podria dir, gràcies a ell, doncs he pogut fer un treball més o menys apreciable. I l'altra cosa és que quan començàvem... Mirant el microscopi, em vaig quedar enamorat de les diatomees,
dels frustos,
de les desmidiacis i tot el que corria per allà, perquè per mi era totalment desconegut, no? Alguna cosa s'havia fet a la carrera, però molt poc. Beceroles. Sí. Llavors, ostres, això és un món fascinant, no hi ha ningú que ho estudi, o quasi ningú, i bueno, doncs ens dedicarem en aquest món fascinant, no? I, bueno, la veritat és que ha sigut una època, 30 anys, 40 anys, no sé quants anys.
Una vida, t'ho has passat molt bé.
Mirant pel microscopi, fascinant.
Doncs amb aquest testimoni personal, diem adéu a Jaume Cambra. Moltíssimes gràcies per haver vingut i explicar-nos tot aquest món fascinant de les algues que dius. Els oients us esperem d'aquí a pocs dies amb més ciència. Ja sabeu que ens trobareu a la plataforma iVoox amb dues os i al blog fenomensnaturals.net.
S'acomiaden Quim Aparra, que condueix la taula de so, i Cristina Junyent, qui us parla. Adeu!
Adeu!
I fins aquí Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferrol.